Oh Déu, amb el naixement del vostre unigènit vau iniciar d'una manera admirable la redempció del vostre poble. Concediu als vostres servents una fe tan ferma que, guiats pel vostre fill, arribin un dia a la plenitud de la glòria promesa. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles. Que el Senyor ens beneeixi, ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna, a nosaltres i als nostres germans absents.
Des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat us hem ofert l'ofici de laudes.
Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8 i 3.
La caravana, amb Joan Trias.
Darrera nit de les festes nadalenques, nit de màgia, il·lusió per l'arribada dels Reis d'Orient arreu de Catalunya, amb grans cavalcades que recorreran ciutats i pobles, unes cavalcades, per cert, cada vegada més inclusives, amb trams del recorregut adaptats als infants i als adults amb diversitat funcional, on ja ha crescut el nombre també de caramels sense gluten que s'hi llançaran. Sigui com sigui, avui els adults mirarem la cavalcada mentre mirem també de reull a totes aquelles criatures que ens envolten plens d'il·lusió, bocabadats davant la desfilada reial, tan màgic tot plegat que el primer que ens portarà a alguns indrets del país serà allò que tant hem demanat aquest any, la pluja. Una pluja esperada, però que esperarem també que no faci la guitza durant les dues o tres hores de cavalcada després que plogui tot el que hagi de ploure i més. De seguida connectem amb en Jordi Miralles perquè ens expliqui com ho tindrem, això. I sense cap però faríem bé de recordar una nit més de Reis a tots aquells infants que, malgrat tot, no podran ser-hi a la cavalcada d'enguany perquè estan hospitalitzats, per exemple, recordant que els Reis passen per tot arreu i que, gràcies al servei de voluntariat d'aquest país, també ho faran per hospitals, però també per llars amb famílies en situació vulnerable. Avui és nit de Reis i ho ha de ser per tothom. Són les 8 i 4 minuts i qui pujarà la caravana aquest divendres 5 de gener del 2024? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. A partir de les 9 parlarem amb el fundador de l'ONG Open Arms, Òscar Camps. Amb ell volem entendre en quin punt ens trobem de la crisi migratòria i també volem parlar de totes aquelles persones que han rescatat el mar Mediterrani amb les seves missions. A partir de les 10 descobrirem els continguts de la nova edició de la revista Catalunya Cristiana i ho farem de la mà de la seva sotsdirectora Carme Munté. També analitzarem l'actualitat política del que està passant al món amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer i acabarem l'hora amb una mica d'humor i política amb la tupinada de Judit Caselles. I a partir de les 11, els micròfons de la caravana s'obriran de nou per saludar Rocío Madrid i Jaume Casals, l'actriu i l'actor que estan al Teatre Aquitània de Barcelona representant el musical Lo Nuestro Estaba Cantado. Tot plegat en un dia en el que també descobrirem les novetats de la gran pantalla i ho farem, com sempre, amb el periodista expert en cinema Víctor Rodrigo. I encararem l'últim tram de la caravana parlant de la televisió amb el redactor i crític televisiu David Vidal. Farem també tertúlia de safareig amb Júlia Elias. Descobrirem les novetats d'enguany de la cavalcada de Reis de Cornellà del Llobregat i atenció perquè anunciarem el guanyador o guanyadora de la primera cistella Capravo del 2024.
Vinga, va, tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Sis minuts que passen de les 8 del matí. Abans de tot plegat, però fem un cop d'ull als titulars de la jornada. Júlia Julbé, bon dia.
Bon dia.
La proposta del Partit Popular d'il·legalitzar els partits independentistes ha generat el rebuig frontal de partits com Esquerra i Sumar.
La qualifiquen de totalitària i creuen que forma part de l'estratègia del partit d'acostar-se a Vox. El Partit Popular no es fa enrere amb la seva idea. Diu que el Codi Penal contempla la dissolució de partits que cometin il·legalitats.
I els treballadors del Handling d'Iberia d'arreu de l'Estat inicien avui una vaga de 4 dies que durarà fins dilluns després que la reunió d'aquest dijous acabés sense èxit.
Sí, protesten contra la decisió de la companyia de descartar l'autogestió del servei de terra en aquells aeroports on van perdre la llicència en el darrer concurs d'Aena. La companyia ha cancel·lat més de 400 vols, 50 a Barcelona, i ha reubicat 45.000 viatgers.
Qui també continua en vaga són les infermeres, que van començar el 12 de desembre després que la reunió d'aquest dijous amb el conseller de Salut, Manel Balcells, hagi acabat sense acord. Infermeres de Catalunya preparen noves manifestacions pels dies 8 i 9 de gener i també pel dia 13.
Tot plegat coincideix amb una escalada de contagis de virus respiratoris que està tensionant el sistema sanitari català. Metges de Catalunya titlla la situació de col·lapse assistencial i assegura que seria evitable si el Departament de Salut pren mesures preventives.
I ho dèiem abans, aquesta nit els Reis passaran per les cases de tot Catalunya, però tot i que són mags, no sempre ho tenen fàcil per trobar regals per tots els infants. Per exemple, només 2 de cada 10 joguines que hi ha al mercat estan adaptades per infants amb dificultats de mobilitat.
Hi ha actualment més de 60.000 infants de 0 a 6 anys tenen algun tipus de diversitat funcional a tot l'estat.
Anem cap als esports. Pol Carradeira, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Els Reis deixen 3 punts al Barça i Carbo a les Palmes.
Un penal al temps afegit va permetre als de Xavi començar el 2024 amb una victòria. L'equip canari va pensar-se al marcador amb un gol de Munir i 2 xuts al pal de Sandro. Van reaccionar els blaugrana a la segona meitat. Ja són tercers a la taula classificatòria.
I atenció, perquè avui comença el Dakar.
Sí, el rally més dur del món, que un any més es disputa a l'Aràbia Saudita. 778 participants, 3.000 persones a la caravana, 8.000 quilòmetres i un 60% de nous recorreguts fan de l'edició d'enguany tot un misteri.
3.000 persones la caravana, eh? Déu-n'hi-do.
No, és en tet allà. Eh?
Anem a la cara bé de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
De la constant i preocupant pujada de preus dels aliments. Atenció, perquè com a conseqüència d'aquesta inflació, ara una famosa cadena de supermercats ha dit prou i està deixant de comercialitzar marques de gran nom com Pepsi, Doritos i Cheetos.
De seguida ho expliquem tot plegat, abans, però, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, molt bon dia.
Sembla, Jordi, que tant de temps sense ploure i aquesta nit haurem d'estar pendents del cel tant a Barcelona com als Pirineus, eh?
Sí, sí, de fet, a tot arreu, unes pluges que ja han començat aquesta matinada. Ha plogut a la mateixa ciutat de Barcelona, 1 litre d'aigua per metre quadrat. Ha plogut també a punts de les comarques del nord. Al llarg d'aquest matí tindrem ruixats dispersos, 4 gotes, no hi serà molta quantitat d'aigua, per un cel força tapat. Fins i tot cap al migdia es podria obrir alguna clariana, però vaja, serà sobretot ja de cara aquesta tarda quan les pluges es reactivaran, començaran sobretot comarques de Lleida, Catalunya Central, comarques de Barcelona, i si som una mica centralistes en aquest sentit podríem dir que a la ciutat de Barcelona a partir de les 4 a les 5 de la tarda i ben bé fins la mitjanit o mitjanit avançada és quan estarà plovent, estaríem també parlant de bona part de les comarques de Barcelona, i seran pluges que a estones poden tenir una certa intensitat. També arribarien a les comarques de Tarragona, el que passa que a la zona de l'Ebre entrarà el vent de mestral i aquí les precipitacions marxaran més aviat. I on pràcticament no plourà, a l'Alt i al Baix Empordà, perquè aquí tindrem tramuntana, que de seguida que entri s'emportarà tota aquesta nuvolositat. Per tant, doncs, tarda vespre serà quan més plourà, és quan hi ha les cavalgates de Reis, però després ja aquestes precipitacions anirien marxant. De cara al cap de setmana, tret del vessant nord del Pirineu, a la resta farà sol, vent i fred. Serà un ambient per abrigar-nos i força, perquè després d'aquesta pluja, i de fet ja al llarg de la propera tarda, nit i matinada, començaran a baixar les temperatures, i el cap de setmana, sense pluges, tret del vessant nord del Pirineu, on nevarà per damunt dels 500-600 metres, pràcticament a totes les cotes, a la resta sol, vent, i aquest fred, i aquestes baixes temperatures, i també aquestes ventades del nord, tindrien continuïtat també els primers dies de la setmana que ve.
Doncs ja sabeu, això és el que ens espera per les cavalcades d'aquesta nit arreu del país i per aquest cap de setmana. Jordi Miralles, moltíssimes gràcies, com sempre. Bon dia, Reis, que vagi molt bé.
Igualment, bon dia.
Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes, per tant, anem cap al Servei Català de Trànsit. Saludem a Eduard Sánchez, molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs, de moment, el trànsit a aquesta hora es manté força estable, un volum de circulació baix i, per tant, sense aturades o punts amb dificultats especials. Hi ha alguns punts o trams amb una mica més d'intensitat, especialment a les dues rondes, en sentit Besòs, però de moment a la resta, sense cap altra incidència que entorpeixi la circulació. És tot de moment. Molt bon dia.
Gràcies, Eduard. 11 minuts que passen de les 8 i avui farem un hola, hola, però ens saludarà Olma Giró.
Bon dia, hola, hola.
Què tal, com estem?
Bé, 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 estem bé, de bon matí, dia de Reis.
Preparada per la cavalcada?
Sí, a veure si, com que soc de l'Alt Empordà i em mirar ja
t'acaba
de dir que no plou.
Gironina, per tant.
Farà tramuntana, cosa que, mira, no és res diferent a lo de sempre.
Així esteu.
Sí.
A qui li donem el bon dia?
Avui obligat, Joan, avui, evidentment, bon dia i molt bon dia a Ses Majestats, els Reis Mags d'Orient. Ya viene el rey. Quina marxa, Reis?
Mm-hmm.
Vinga, avui amb el seu Gaspar i Baltasar que faran ús de la seva màgia per arribar a totes les cases del món. I quan dic totes, és totes, que ja sabem tots que no fan gaires distincions. Tot un any recopilant dades i preparant el gran moment perquè aquesta nit el cor dels més petits, i no tan petits, tot sigui dit, s'ompli de màgia i d'il·lusió, perquè sobretot és això, no, Joan? Il·lusió. També potser una tona de regals desmesurats, però ens quedem amb la il·lusió.
Absolutament.
No? Per tant, avui, bon dia, Ses Majestats, que segur que ens estan escoltant, i sobretot, bona nit, nit de treball dur, però nit preciosa, i pels que ens esteu escoltant, penseu en deixar-los una mica de llet calenta i taronges.
Sempre.
Que, home, que estaran cansats i sempre s'agraeix,
escolta,
no?
Escolta, si plou una miqueta de conyac, també,
sí.
Saps?
Els hi farem la nit amable, avui, a Ses Majestats.
Va, qui necessitarà vitamines aquest matí?
Doncs mira, precisament no els Reis Mags, sinó la gent que vagi a veure'ls a les cavalcades, perquè pinta que tindrem una vesprada passada per molta aigua.
Al meu país la pluja no sap ploure.
Què? Uau.
Uau.
Uau, eh?
És Raimon, aquest, també. Eh?
Ha estat una...
No sé, diu que sí.
Ha estat un gir inesperat, eh? Com la pluja. No, vinga, ara ens ho deia en Jordi Miralles, que portem molt temps en plena sequera i ha de ploure just, no?, la nit en què milers de famílies surten al carrer per rebre Ses Majestats, que, de fet, fa... Mira, fa res ens ho deia el Patge Gregori, no?, que desitjava
sí?
pluja per
sí,
la cavalcada. Mira. Doncs mira, pluja i pluja per la cavalcada, tu. Així que vitamines per les cavalcades, també en general, perquè plogui o no, és una mica una trobada de masses i pot arribar a ser una gincama, no sé vosaltres, però hi ha anys que tu veus a persones a les 4 o 5 de la tarda, és a dir,
sí,
dues hores
tant.
Abans,
sí,
amb
sí,
la
sí,
seva
sí.
escala, amb la seva cadira, inclús algú va amb cadira i coixí, de dir, tot sigui còmode, agafar el millor lloc per veure Ses Majestats, que dius, d'acord, però mira que normalment van amunt.
Van
o sigui,
molt
que,
alt, van
dir,
molt
que els veus, encara que no agafis jo com 3 hores abans, però no passa res aquí, el món és ple de persones que fan coses curioses. Així que esperem que no ens faci molt la guitza la pluja, però el que sí que podem considerar és que és el primer regal de Reis, no?, que portàvem molt de temps desitjant-ho. Així que això, que visca la pluja.
Ara, i a qui no li arrencarà el cotxe?
És que hem de dir que no ens sortim d'una aquest any i ja entrem una altra, perquè passat Reis que arriben, les rebaixes.
Societat de consum, tu compres un poquet, jo compre un poquet,
jo opto ja per fer una votació popular al barri de Sants de Barcelona perquè
ui.
La gran icònica Núria Feliu, que ens va deixar... No fa gaire, eh?
No, fa un any.
No fa
un
gaire.
Any i mig, no?
Exacte. Que feia allò del Sants, carrer de Sants. Ara ho faci Raimon.
No.
Estaria bé que ho fes Raimon, també.
No serà el mateix.
Amb el Societat de Consum.
Has de parlar amb el Gonçal. El noi que canta normalment la cançó aquí a les festes de Sants.
Sí o no?
Sí, el Gonçal Perales, crec que es diu.
Ah.
M'estàs dient que hi ha un senyor...
Sí, un cantautor.
Cantautor, eh? Gonçal
Perales.
Saps que jo vaig començar a fer ràdio a la ràdio de Sants.
Sí.
Llavors, clar, aquestes cosetes locals...
Però només canta aquesta cançó.
Bueno, és el seu One Hit Wonder.
Tu vas començar a Ràdio Sants?
Jo vaig començar a Sants 3 Ràdio, bueno, i a la ràdio del meu poble, però era simultani, diguem-ne.
Està molt bé, això.
Sí, eh? La dada que a ningú li interessava.
Has passat d'una ràdio on es feia la sotana a Ràdio Estel, està molt bé, això.
No, a la sotana es feia a una de Sants.
Ona Sants.
La seva
Ona Sants, és veritat.
Correcte, que soc la veu corporativa, per cert.
Ah,
és una cosa randomíssima.
Estàs a la sopa.
No, no ho sé, ja.
Vols cantar tu també la cançó de Sant Sant?
Jo canto el que faci falta.
De moment, però estem amb Societat de Consum perquè es deia, Olma, que comencen les rebaixes.
Exactament. A veure, les rebaixes. Perdoneu que us ho digui, eh? Abans sí que hi havia rebaixes dos cops l'any. Ara, vagis el dia que vagis pel carrer, trobaràs 40%, 30% i 20%. Que dius, senyors, senyores, quan són les rebaixes? No ho sabem. Però encara que n'hi hagin tot l'any, el que sí que és cert que existeix una mena de grupuscle, no, de la societat que espera aquestes rebaixes, les de gener i les de després de rei, amb una devoció especial. I sempre és curiós, si més no, bonic, no curiós, veure les riuades de gent a les portes del centre comercial a primera hora del matí, així donant-se cops de colze per ser els primers a agafar la gran rebaixa. Potser podríem anar, no?
Hi havia dues senyores que sempre eren les primeres a entrar a rebaixes.
A la Mari Carmen.
La Mari Carmen ja la tenim. Mari Carmen, vostè anava a les rebaixes o no?
No, jo hi vaig encara.
Sí?
I tant.
I és de les primeres en entrar?
És la primeríssima.
Està bé, això. Sense cop de colze, eh?
Bueno, no ho puc garantir.
Cop de bastó.
Quita.
Doncs vinga, no, esperem que potser no els hi arrencarà el cotxe i el dilluns no cremaran la vista, així que potser els hi faríem un favor. Ja ho veurem.
Mari Carmen, vols ser informada, oi?
Sí, sisplau.
Doncs va, gràcies, Olma.
La caravana, l'informatiu.
Set minuts que passen de les 8 del matí, la proposta del Partit Popular d'il·legalitzar els partits independentistes ha generat el rebuig frontal de partits com Esquerra i Sumar, que la qualifiquen de totalitària i creuen que forma part de l'estratègia del partit d'acostar-se a Vox. El PP no es fa enrere amb la seva idea. Diu que el Codi Penal contempla la dissolució de partits que cometin il·legalitats. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. El PP justifica la seva proposta dient que no persegueix partits per les seves idees polítiques, sinó per voler convocar referèndums que la Constitució no contempla. El portaveu al Congrés, Miguel Tellado, intenta amb aquests arguments diferenciar-se de Vox, que fa temps que aposta obertament per il·legalitzar Junts, Esquerra i la CUP.
Este nuevo delito de deslealtad constitucional es, por así decirlo, una reivindicación del propio Tribunal Supremo, cuando alertó al conjunto de la sociedad española sobre la desprotección que se generaba a nuestro Estado de Derecho la eliminación de los delitos de sedición o el abaratamiento de las penas de malversación en nuestro Código Penal que ejecutó el Partido Socialista.
Esquerra es defensa les xarxes socials dient que és una proposta pròpia dels règims totalitaris i el partit de Yolanda Díaz li fa costat, així s'hi ha referit la portaveu de Sumar, Marta Lois, al Congrés.
Que es nuevamente un ejemplo de un atentado directo a nuestra propia Constitución, a la Carta Magna. Lo han hecho durante estos más de 5 años con la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y ahora lo hacen con una cuestión que está en el corazón de nuestra Constitución, que es el pluralismo político.
Des del PSOE eviten entrar en la polèmica, tot i que els hi sorprèn el posicionament del PP quan estan convençuts que hagués concedit l'amnistia als independentistes si no hagués estat per Vox. S'hi ha referit el vicepresident del Congrés, Alfonso Rodríguez Gómez.
Tenemos al Partido Popular, que hemos sabido de esos contactos, de esas negociaciones con los independentistas catalanes. No sabemos de qué hablaron, no sabemos qué quisieron o no quisieron aceptar. Lo que sí sabemos, lo que sí estoy plenamente convencido, es que el Partido Popular aceptó una ley de amnistía, pero que se lo impedía la inclusión en todo ello de la ecuación de la ultraderecha de Vox. Si Vox no existiese, estoy convencido de que el Partido Popular hubiese aprobado la ley de amnistía.
En tot cas, la proposta del PP no prosperarà perquè va incorporada a l'esmena a la totalitat contra la llei d'amnistia, que tot apunta que serà rebutjada amb la majoria de la investidura.
Gràcies, Judit. I obrim altres qüestions perquè es manté la vaga del personal de Terra d'Ibèria que comença avui. La companyia i els sindicats s'han reunit aquest dijous a l'últim intent per evitar les aturades, però la negociació ha fracassat en mantenir cada una de les parts posicions molt allunyades, Júlia.
Sí, la plantilla, per tant, està cridada a protestar des d'avui mateix i fins dilluns, coincidint amb les festivitats de Reis i també la tornada de vacances de Nadal. L'origen del conflicte es troba en el concurs de handling d'Aena. Ibèria va resultar damnificada en perdre les llicències de 8 aeroports nacionals, entre ells el de Barcelona, on habitualment havia operat. A la reunió celebrada aquest dijous, els representants dels treballadors exigien crear un autohandling amb el qual dona servei a les aerolínies del grup IAC. La companyia, però, ha rebutjat aquesta opció perquè considera que suposaria un greu perjudici per la seva competitivitat amb el seu consegüent impacte econòmic.
I qui també manté la vaga indefinida són les infermeres. Van començar-la el passat 12 de desembre i ara preparen noves manifestacions. La reunió d'aquest dijous amb el conseller de Salut, Manel Balcells, ha acabat, però sense acord.
El Sindicat Infermeres de Catalunya ha exigit al govern un complement salarial equivalent a l'AU per desconvocar aquesta vaga indefinida. Així ho ha explicat als mitjans de comunicació la presidenta del sindicat, Núria Girado.
Aquest reconeixement de grau, que han comentat que ho estudiarien, tot i que la competència en part és de Madrid, sí que a nivell de país es podria generar un complement d'homologació mentrestant no arriba això de Madrid. Això ens permetria a les infermeres doncs, gaudir en el nostre país d'aquest reconeixement mentre arriba a Madrid.
Així, doncs, davant aquesta falta de negociació i un compromís també per part de la conselleria, el sindicat manté les mobilitzacions de moment el 8, 9 i 13 de gener.
I per la seva banda, el govern diu que estudiarà la demanda de les infermeres.
I és que, a fons, el departament Balcells s'ha compromès a negociar amb l'Estat l'homologació de l'AU. El conseller ha reconegut que el malestar dels professionals ve de lluny, però ha avisat també que no hi ha cap mesura que es pugui implementar per canviar aquesta situació de manera immediata. De totes maneres, la conselleria ha subratllat que el complement de 1.700 euros previst al tercer acord de l'ICS ja intenta pal·liar parcialment la falta d'homologació estatal.
I atenció, perquè tot plegat coincideix amb l'escalada de contagis de virus respiratoris arreu de Catalunya. Metges de Catalunya titlla de col·lapse assistencial la situació actual dels serveis d'urgències hospitalàries i centres d'atenció primària i assegura que és evitable si el Departament de Salut pren mesures preventives.
El sindicat apunta que una de les solucions per descongestionar els centres és recuperar el sistema automàtic de baixa laboral per certificat autorresponsable. En aquest, els usuaris podien tramitar la incapacitat de treball de curta durada sense la necessitat de desplaçar-se als centres de salut. Sostenen que aquesta solució ja es va activar durant les diferents onades de la pandèmia i va demostrar la seva eficàcia a l'hora de reduir les visites als CAP. Fons del departament recorden, però, que aquesta mesura només es pot aplicar en cas d'estat d'alarma i que, per tant, hauria de canviar la llei estatal.
I aquesta nit els Reis passaran per les cases de tot Catalunya, però tot i que són mags, no sempre ho tenen fàcil per trobar regals per tots els infants. Per exemple, només 2 de cada 10 joguines que hi ha al mercat estan adaptades per infants amb dificultats de mobilitat. Aquest reportatge d'en Pau Massip ens acosta una realitat que afecta més de 60.000 infants de 0 a 6 anys que tenen algun tipus de diversitat funcional arreu de l'Estat.
Jugar és un dret de tot infant. Així ho recull la Carta dels Drets de la Infància. Ho és perquè es distreguin i s'ho passin bé, però el joc els hi aporta molt més del que ens pensem. Ho descriu Sol Solís, mestra d'Educació Especial, especialista en pedagogia terapèutica i directora de la Fàbrica de Palabres.
El juego es la principal vía de interacción y de aprendizaje para cualquier niño o niña de este mundo, ¿no? A través del juego aprenden, a través del juego afinan sus movimientos motrices, a través del juego aprenden a interactuar, aprenden las diferentes texturas, colores, sabores, olores. Para cualquier niño, juegos son experiencias. Y esas experiencias son lo que forjan nuestro conocimiento sobre el mundo, lo que sabemos del mundo y cómo interactuamos.
Una situació compartida per tots els infants, també pels que tenen diversitat funcional. Així ho veu l'Anna Maria Gòdia, mare de l'Aran.
Té la importància que té tots els nens. Passes una bona estona i comparteixes. Nosaltres sí que li notem que quan juguem amb ell, ell està més content i està més atent i busca per a veure si passen coses al seu voltant. És educatiu, és una sola de compartir, de gaudir.
L'Aran pateix una malaltia minoritària que l'afecta a nivell motriu i intel·lectual. No parla, té problemes de vista i no camina. L'Aran té 9 anys i aquesta nit donarà la carta als Reis i demà espera trobar els regals que ha demanat. Però com explica l'Anna Maria, els Reis ho tenen força complicat a l'hora de trobar joguines adaptades per ell.
Joguines a les botigues, per ell no les trobem. Sí que les venen per internet. I llavors hi ha diverses empreses que venen aquest tipus de joguina per internet i sí que és cert que bueno, el preu és més car.
De fet, ho reconeixen els propis fabricants de joguines. Un estudi de la patronal del joguet admet que un terç de les famílies que tenen fills amb diversitat funcional els costa trobar joguines adaptades. A més, en Melcio, en Gaspar i en Val Baltasar s'han de rascar la butxaca. Ho confirma la mestra d'Educació Especial, Sol Solís.
Cuestan hasta 10 veces más. Es muy caro regalar un juguete adaptado. Una media es 100 euros. La diferencia es enorme. La diferencia cuesta entre tener un regalo o tener tres.
I és que, com explica l'Anna Maria Ràdio Estel, aquestes joguines han de complir unes condicions determinades.
La joguina ha d'estar molt ben pensada per les seves necessitats i capacitats. Han de ser, diguéssim, com molt sensorials, a ser possible. A ell li va molt bé, per exemple, la causa-efecte. O sigui, que ell, amb un sol petit moviment, passi alguna cosa, no? I, en el seu cas, el que li va molt bé és poder apretar un pulsador.
Una adaptació que, en alguns casos, pot ser casolana.
Té un regal compartit amb la seva germana, que té 2 anys, que és un teatre i unes titelles. I a aquest teatre també l'he hagut d'adaptar, jo mateixa. I posarem una llum perquè l'Aran s'hi pugui fixar més, perquè a mi li costa molt fixar la mirada.
Hi ha altres joguines que ja estan preparades per incorporar el pulsador, però moltes s'han d'adaptar expressament, cosa que suposa un sobrecost del preu de la joguina. Sol Solís, que també és especialista en sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació, lamenta que els fabricants no ho tinguin en compte des del principi.
Cuando se diseña desde un inicio, no se piensa en las minorías, ¿no? No se piensa en un niño ciego, no se piensa en un niño con una tetraparesia, sino que son esas minorías las que luego tienen que trasladar ese feedback a esas empresas jugueteras. Se intenta cambiar.
I defensa que ja ho haurien d'incorporar de bon començament.
Creo que dentro de esos grandísimos equipos y de esas grandísimas industrias debería haber personal que ya desde la base diera respuesta a esos desafíos de interacción y seríamos todos un poco más felices, ¿no? De repente, cuando ves algo en las jugueterías que de base ya viene preparado para que cualquier persona pueda interactuar con ello, ¿no? Que es inclusivo, se te pone una sonrisa en la cara que ya no quieres otro.
Solís és optimista amb el canvi de tendència, però mentre no generalitza, forma part del projecte La Fàbrica de Juguetes, que compta amb el suport de la Fundació Orange. Diferents experts, de manera voluntària, modifiquen tota mena de joguines perquè els infants amb diversitat funcional les puguin fer servir. Ella mateixa en dona els detalls.
Lo que hace este proyecto es estudiar cómo se interactúa con ese juguete, qué acciones realiza ese juguete, si ese juguete emite sonidos, luces, se mueve, y estudia la forma en adaptar la interacción entre el niño o la niña y el juguete. Esas formas pueden ser variadas, pueden ser desde un botón físico hasta gobernar el juguete con tan solo una mirada.
Accepten qualsevol joguina perquè volen que els infants tinguin llibertat de triar aquelles que més els hi agraden. Llavors, els Reis Mags els hi poden fer arribar les joguines de franc i ells les tornen ajustades a les necessitats de cada infant. Solís també recorda a Ràdio Estel que el projecte està en marxa tot l'any i és que, com tots els infants, aquells que tenen diversitat funcional reben regals durant tot l'any i no només per Reis. Gràcies, Pau, per aquest reportatge. I encara sobre els Reis, a la capital catalana arribaran, com és tradició, per mar.
Sí, ho faran a bord del Pailabot Santa Eulàlia i al voltant de 4:45 d'aquesta tarda l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, rebrà ses majestats al portal de la Pau, on els lliurarà les claus de la ciutat perquè puguin entrar a totes les cases. A la tarda, el Seguici Reial tindrà el mateix recorregut que l'any passat. S'iniciarà a les 6 a l'avinguda del Marquès de l'Argentera i es dirigirà cap a l'avinguda Paral·lel des del Passeig Colom. Arribarà a Sepúlveda des del carrer Urgell i anirà cap a l'avinguda Reina Maria Cristina. Finalment, aquest itinerari arribarà a la Font Màgica de Montjuïc. Això serà passades les 9 del vespre.
I anem cap a Lleida, on aquest any els Tres Reis d'Orient rebran els nens i nenes al Saló de Plens de la Paeria. Així doncs, els infants de Ponent tindran l'oportunitat de fer arribar els seus desitjos als Reis d'Orient en primera persona.
El consistori ha habilitat un dispositiu amb 3 trons perquè Melcior, Gaspar i Baltasar puguin saludar nens i nenes. La rebuda per part de ses majestats als infants de la capital del Segrià es durà a terme després de la tradicional cavalcada. Serà un espectacle itinerant de més de 2 quilòmetres de llargada que enguany compta amb 11 carrosses i la participació també de 21 companyies i bandes musicals de Lleida. Ho explica l'alcalde de la localitat, Fèlix Larrosa.
I al costat tindran els seus ajudants i les seves ajudants per a que puguin donar caramels i puguin escoltar aquelles peticions que li facin els nostres nens i nenes i també pues, puguin acollir els últims escrits, les últimes cartes que els hi podran donar.
I de Lleida cap a Girona, on la principal novetat d'enguany és que s'ha modificat l'itinerari de la cavalcada per reduir els carrers que s'hauran de tallar i esquivar així la manca d'efectius policials.
El seguici reial començarà el recorregut a les 6 de la tarda, sortirà al Camp de Mar de la Devesa i l'acabarà a l'esplanada de la Copa. Atenció, però, com deies, perquè passarà pel carrer de Santa Eugènia i la plaça del Marquès de Camps, en lloc d'anar cap a la plaça del Poeta Marquina i la ronda de Sant Antoni i Maria Claret.
I en darrer lloc anem cap a Tarragona perquè els Reis d'Orient arribaran per mar, pel riu i per l'aire.
Desembarcaran al moll de costa, al barri marítim de Serralló, 6:15 de la tarda, i se'ls donarà la benvinguda amb focs artificials. Poc després, cap a les 7, la comitiva reial, formada per més de 300 persones, sortirà de la plaça dels Carros i farà un recorregut on llançarà més de 3.300 quilos de caramels aptes també per celíacs.
I és que precisament els municipis que oferiran caramel sense gluten a les cavalcades dels Reis augmentaran un 8% respecte a l'any passat, segons dades de l'Associació de Celíacs de Catalunya.
En total, són 277 municipis els que aquest any oferiran dolços aptes per a tots els infants. En un comunicat, l'entitat sosté que la xifra és totalment insuficient i recorda també que un 71% dels consistoris catalans no oferiran una opció pels celíacs. El 2023, el 79% dels municipis no van oferir caramel sense
32 minuts que passen de les 8 del matí. Aquestes són les principals notícies, però al món han passat més coses. El govern de la Generalitat té previst reunir-se la setmana que ve amb el PSC per parlar sobre els pressupostos.
Fons de l'executiu asseguren que la seva intenció és posar fil a l'agulla a les negociacions per als comptes del 2024 i intensificar també el ritme de les converses. De fet, el govern afirma que ja va fer arribar al Partit Socialista la documentació dels pressupostos ara fa una setmana. Tot i això, fons del PSC insisteixen que abans de començar a parlar dels propers comptes cal abordar, diuen, el compliment de l'últim pacte dels pressupostos.
I el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha reclamat aquest dijous a la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, que l'Estat es corresponsabilitzi de l'acollida de migrants joves no acompanyats amb la creació d'un fons estatal que ajudi les comunitats a gestionar aquesta acollida.
Necessita, per tant, la creació d'un fons estatal d'acompanyament a l'acollida de joves migrants sols, i Catalunya demana a l'Estat que posi ordre en la gestió del flux migratori. Són altres territoris que haurien d'estar assumint també la seva responsabilitat en l'acollida d'aquests joves.
Segons Campuzano, el 2023 Catalunya va rebre més de 2.100 joves migrants no acompanyats, majoritàriament procedents d'altres territoris de l'Estat, però només rep, diu, finançament estatal per la gestió dels 33 que va acollir procedents de les Illes Canàries. La Generalitat calcula que els fons haurien de destinar a Catalunya més de 100 milions d'euros.
I nosaltres, que en parlarem de tot plegat avui amb Òscar Camps, director i fundador de l'ONG d'Ajuda a Refugiats Proactiva Open Arms, això serà cap a les 9 del matí. De moment, més qüestions perquè UGT denuncia que hi ha gent amb contracte indefinit i un salari fix que, tot i així, té problemes per arribar a finals de mes. Per això, el secretari general del Sindicat de Catalunya, Camil Ros, demana una llei que controli precisament el preu dels habitatges, dels aliments i de l'energia.
Critica els intermediaris i els especuladors i els acusa d'enriquir-se a costa dels treballadors, que cada cop, diu, tenen més dificultats d'arribar a finals de mes, tot i la reforma laboral i la pujada del salari mínim interprofessional. Per això exigeix a l'Estat que apliqui mesures per controlar els preus, igual que ha fet també amb l'excepció ibèrica al preu del gas. Camil Ros fa aquestes peticions al govern de Pedro Sánchez per aquest any.
Ha de ser l'any de treballar millor, treballar menys i cobrar més. És a dir, millors condicions de treball, erradicar la precarietat, treballar menys i, per tant, que s'aprovi el més aviat possible l'acord d'investidura de la jornada laboral de les 37 hores i mitja, i, evidentment, cobrar més, perquè amb els salaris que hi ha actualment hi ha molta gent que té dificultats per arribar a final de mes.
Ros també ha assegurat que ells seguiran insistint per reduir encara més la jornada i aplicar la setmana de 4 dies laborables. I a la Generalitat li demana que impulsi un pacte nacional per l'estat del benestar i els serveis públics, i ho lliga al debat també sobre el model de finançament.
I l'Associació d'Empreses de Catalunya d'Activitat Física i Fitness ha demanat aquest dijous al govern una reunió per debatre les mesures contra la sequera.
L'entitat reclama que la Generalitat no prengui mesures unilaterals, com l'anunci ara fa unes setmanes de prohibir les dutxes de gimnasos i clubs esportius. La DECAF ha enviat una carta a la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, al d'Acció Climàtica, David Mascort, i també la secretària general de l'Esport, Anna Caula. L'entitat diu que tothom és conscient de la situació alarmant que pot provocar la manca de pluges, la buidor dels embassaments i pantans i també les temperatures elevades per aquesta època de l'any. La patronal, però, diu que van prendre diverses mesures pedagògiques i que va posar a disposició dels seus associats persones expertes en la matèria que els prestessin assessorament. Afegeixen també que ara es troben de nou amb la incertesa de saber com actuarà el govern i temen també que prenguin mesures des del desconeixement.
I el Banc de Sang xifra en 179.000 les donacions que caldran a Barcelona per atendre les necessitats dels pacients de tot Catalunya.
I per fer-ho possible, l'entitat impulsa una nova marató de donants de sang que tindrà lloc durant la setmana de l'11 al 19 de gener. Es proposa arribar a les 10.000 donacions. El Banc de Sang i Teixits busca amb aquesta acció poder remuntar les reserves de sang afectades sobretot per Nadal. A banda dels principals hospitals, aquests dies hi haurà més de 60 col·lectes repartides arreu del territori per apropar la donació a la ciutadania.
I atenció, perquè el preu de la gasolina ha començat l'any 2024 amb un increment després de 13 setmanes consecutives de descensos. S'ha situat en els 1,53 euros per litre. Això és un 0,19% més que la setmana passada i suposa posar fi a 13 mesos consecutius, com deien, de descensos.
I pel que fa al preu del dièsel, també augmenta molt lleugerament, un 0,07% fins a l'1,49 euros per litre i deixa enrere 12 setmanes de caigudes. En canvi, si es compara amb el preu de la primera setmana de gener del 2023, el preu de la gasolina encara és un 3,1% inferior que aleshores, mentre que el del gasoil es troba un 10,07%.
I fem un parell de punts en informació internacional, perquè Estat Islàmic ha reivindicat a través d'un comunicat publicat en un grup de Telegram pròxim a l'organització terrorista l'autoria de les dues explosions que van provocar ahir 95 morts prop d'un cementiri a l'Iran. Allà s'hi concentraven centenars de persones per retre homenatge al general Qasem Soleimani, mort en un bombardeig als Estats Units al gener del 2020 a Bagdad. I el govern d'Israel, tot plegat, ha decidit que la seva ambaixadora a Espanya, Rodica Radian Gordon, torni a Madrid a principis de la setmana que ve. I a aquesta hora també em canviem de qüestió, perquè Arrels Fundació ha atès durant el 2023 gairebé 3.300 persones que viuen al carrer a la ciutat de Barcelona. És la xifra més elevada registrada fins ara. De fet, en els últims 5 anys, la Fundació ha atès anualment més de 3.000 persones.
Sí, la majoria de les persones que han sigut ateses són homes, mentre un 13% són dones. Davant d'aquestes xifres, l'entitat insisteix en la necessitat de més recursos i també de mecanismes de prevenció. Ara fa unes setmanes, la Fundació va pentinar els carrers de Barcelona i va comptabilitzar almenys 1.384 persones que dormien i dormen al ras. Gràcies als serveis que ofereix aquesta entitat, 267 persones han trobat casa, 21 de les quals han començat a viure en un pis que és gestionat per aquesta fundació. D'altra banda, Arrels també lamenta que 55 persones sense llar han mort durant el 2023 a Barcelona.
I atenció també, perquè la dona que va denunciar Dani Alves per agressió sexual demanda la mare de l'exfutbolista per haver revelat la seva identitat. La Fiscalia de Barcelona també estudia emprendre accions legals.
La dona ha publicat les dades de la jove a les xarxes socials i alguns mitjans, sobretot brasilers, ho han replicat. Eren imatges de la noia extretes de les xarxes, a més de publicar el seu nom i reivindicar també la innocència del jugador. El jutjat de Barcelona, que ha investigat aquest cas, va demanar a les parts que preservessin la imatge i la identitat de la víctima i per això ara l'acusació particular ha decidit denunciar la mare de l'exjugador.
I la circulació per carretera ha deixat aquest 2023 passat 1.145 morts en accidents de trànsit, segons les dades que ha donat a conèixer avui el Ministeri de l'Interior.
El Ministeri apunta que la majoria d'accidents de trànsit amb víctimes mortals són perquè els vehicles surten de la via molt possiblement per la distracció del conductor. El 42% de les víctimes mortals d'aquest any passat van patir aquest tipus d'accident. D'altra banda, el govern espanyol es planteja introduir un curs obligatori per als conductors de motocicletes i ciclomotors que tenen una cilindrada de fins a 125 centímetres cúbics. Aquests conductors fins ara podien conduir aquests vehicles només amb el carnet de cotxe i 3 anys d'experiència. També s'imposarà l'ús de casc integral i guants homologats als motoristes que circulin per carretera.
Nosaltres en parlarem dilluns que ve de tot plegat amb Ramon Lamiel, de totes aquestes dades que donava ahir el Ministeri de l'Interior. Passem a plana cultural perquè l'espectacle Winnipeg, el vaixell de Neruda, arribarà el pròxim 9 de gener al Teatre Poliorama de Barcelona, on es podrà veure fins al 23 de gener en 6 úniques funcions.
L'espectacle recorda un dels episodis ignorats de la història de la Guerra Civil, el moment en què el poeta xilè Pablo Neruda i el ministre d'Exteriors del govern de Xile, Abraham Ortega, van obrir les portes del país a més de 2.000 republicans espanyols exiliats que viatjaven a bord del Winnipeg. L'obra, escrita per Laura Martel i dirigida per Norbert Martínez, es va estrenar en plena pandèmia al Teatre Acadèmia.
I atenció també perquè des d'aquest programa el proper divendres en parlarem d'aquesta obra, no només amb alguna persona que hi participa de l'obra, sinó amb una persona del cas real del Winnipeg, que de fet va anar-hi en aquest vaixell quan tenia 5 anys. En parlarem de tot plegat amb ells sobre aquest cas. I l'Orfeó Català i Cantaires del Cor Jove i del Cor de Noies de l'Orfeó Català han ofert aquest dijous a la plaça del Rei el tradicional concert de Nadales.
Han actuat sota la direcció de Pablo Larraz, director de l'Orfeó Català, i de Montse Manesses, de tot sots directora de l'Orfeó Català, en Pau Cassant al piano. S'han interpretat temes tradicionals, com el Noi de la Mare o el Dimoni Escuat, i també dues obres del compositor català Pau Casals.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
La caravana.
I obrim plana també esportiva pel Corredor Ira. Bon dia de nou.
Hola, Joan, bon dia.
El Barça remunta in extremis a les Palmes i suma els primers 3 punts de l'any.
Sí, l'equip canari prova avançar-se al marcador al minut 11 de la primera meitat. Centrada de Sandro, que rematava el també exblaurana Munir per fer l'1-0, va gaudir de les ocasions més clares l'equip local, amb dues rematades del mateix Sandro que s'estavellaven al pal a la represa. Però un mal refús de la defensa canària donava l'esfèrica a Ferran Torres, que feia l'empat a 1. I quan semblava que aquest seria el resultat final, un penal sobre Gundogan transformat pel mateix jugador Tour donava la victòria al Barça. L'entrenador Xavi Hernández creu que el triomf és merescut.
El segon temps hem estat molt bé, molt bé, atacant espais, paciència, amb ritme. Bé, crec que la victòria és merescuda, merescuda. No esperàvem tenir tant domini. Normalment les Palmes té més domini, hem estat molt bé a la pressió alta, ells han tirat moltes pilotes fora, hem recuperat pilotes, hem estat bé, amb una intensitat crec que molt bona.
L'entrenador agarenc també en roda de premsa va aprofitar per demanar respecte pel Barça.
I tant que tenim arguments, tenim molts. Començant perquè som els vigents campions. Aquest és l'argument principal. Així que respecte pels vigents campions i que ho intentarem de nou. Estem allà, estem vius.
Els de Xavi ja són tercers, superant l'Atlético de Madrid. Es troben a 7 punts de Madrid i Girona.
Els 3 punts van ser la nota positiva d'un partit, però que va tenir dos noms negatius, Cancelo i Vitor Roque.
Sí, a la tarda es va lesionar només començar el match. Xavi va dir en roda de premsa que no sembla greu, però avui se li faran més proves al jugador per veure l'abast exacte de la lesió. Amb tota seguretat, es perdrà la Supercopa d'Espanya, que es disputa a l'Aràbia Saudita. L'altre nom propi va ser el de Vitor Roque, que va debutar amb el Barça, però que va fallar una ocasió claríssima davant de la porteria canària. O Tigriño podria tornar a tenir minuts contra el Barbastro diumenge a la Copa del Rei.
Ahir, però, es van jugar més partits a primera divisió.
Els últims de la primera volta, concretament, l'Osasuna va superar a casa l'Almeria amb un solitari gol de Budimir, mentre que l'Atlètic Club de Bilbao va saltar la quarta posició de la classificació guanyant per 2-0 al Sevilla. La situació dels andalusos és crítica, fins al punt que Sergio Ramos es va encarar amb un aficionat del seu equip mentre concedia una entrevista al final del match. Aquesta és la seqüència.
Para intentar tener un poco de respeto, que estamos hablando, tener un poco de respeto a la gente y al escudo, respeta a la gente, estamos hablando, pues muy bien, pues respeta a la gente y cállate ya, anda, hay que aguantar de todo, pero bueno, lo que decía, ¿no? Es la situación, entendemos la frustración de la gente porque es normal, mucho tiempo sin ganar, sin darle una alegría y es lo que tiene, ¿no?
Respeta a la gente y cállate ya, ¿eh? Son dues frases que juntas...
Bé, m'han passat pocs dies, però és que ja són dels millors talls de l'any.
És que, en fi...
Excel·lent.
Ai. Cada cop més equips, però volen jugadors del Girona.
Sí, fa uns dies mencionàvem el nom de Dubic, que sonava per aterrar el Chelsea aquest mercat d'hivern. El diari The Sun incideix en un altre jugador gironí. Segons el mitjà, el Manchester United s'hauria interessat per la situació de Miguel Gutiérrez i estaria disposat a pagar uns 25 milions d'euros per fer-se amb els seus serveis. No es tracta d'una negociació senzilla, ja que el Real Madrid posseix el 50% dels drets del jugador i una clàusula de recompra que podrien donar un gir de 360
40 graus a l'operació. I avui que acaba la primera volta de la Lliga, és a dir, que s'han jugat exactament la meitat de la temporada, ens preguntem quines opcions té el Girona de guanyar precisament ja aquesta Lliga.
És que, clar, el tema aquí és interessant perquè hi ha un precedent molt recent, el cas del Leicester, un club humil d'Anglaterra que la temporada 2016 va guanyar la Lliga. Al final de la primera volta, l'equip britànic havia sumat 39 punts. El Girona n'ha fet 48 aquestes alçades, no més que el seu homòleg al Regne Unit. I és que, fins i tot, les estadístiques estan de cara pels de Mitchell. De les 5 grans lligues europees, és el tercer equip més anotador, per darrere de Bayern de Múnich i Bayer Leverkusen.
Déu-n'hi-do.
Sí, déu-n'hi-do.
I la jugadora Virginia Torrecilla ha anunciat la seva retirada del futbol als 29 anys d'edat.
Sí, la migcampista que en el seu dia va vestir la samarreta del Barça i de l'Atlètic de Madrid actualment es trobava a les files del Villarreal. Així s'acomiadava de les seves companyes d'equip.
Me ha gustado mucho. De verdad que no estaré dentro del campo a lo mejor para poder sumar, pero siempre estaré fuera para ello. Aprovechar lo bueno que al final dejamos la gente veterana como yo. Me da mucha pena de verdad acabar así. Solo quiero desearos suerte, dar las gracias por toda la gente que ha estado conmigo, que me hubiera apoyado.
L'any 2020 se li va detectar un tumor cerebral que va fer que estigués apartada dels terrenys de joc durant dues temporades. Pel que fa al seu palmarès, compta amb 3 títols de Lliga, 2 de la Copa de la Reina amb el Barça, mentre que durant la seva etapa amb l'Atlètic de Madrid va aconseguir una altra Copa de la Reina i una Supercopa d'Espanya. Amb la selecció espanyola va participar en els Mundials de 2015 i 2019.
I atenció també a aquesta notícia, perquè la seu central de la Federació Catalana de Futbol va patir un robatori la nit del 31 de desembre.
Sí, malgrat els fets van passar la nit de Cap d'Any, la Federació va fer públic ahir aquesta circumstància. Els assaltants es van endur una caixa forta i documentació relativa al cas Soule, que investiga l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Ángel María Villar, i el seu fill per presumpta corrupció. Els lladres van entrar als despatxos de presidència, direcció general i comptabilitat, una circumstància que, segons la Federació, denota que sabien la disposició dels despatxos. El cas està ja en mans dels Mossos d'Esquadra.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Carlos Alcaraz confirma la seva presència al trofeu Conde de Godó del 2024.
Un torneig que es disputarà del 13 al 21 d'abril a les instal·lacions del Reial Club de Tenis Barcelona, i quan falten més de 3 mesos perquè tingui lloc aquesta competició, ja s'han exhaurit pràcticament totes les entrades. El Murcia és el segon confirmat per l'edició d'enguany, després de Rafa Nadal defensarà els títols obtinguts l'any passat i a l'anterior, 2023 i 2022. Un Alcaraz que, per cert, posarà rumb cap a Melbourne demà dissabte per preparar-se pel primer gran slam de la temporada, l'Obert d'Austràlia, que comença el pròxim dia 14. El jove de només 20 anys és número 2 del rànquing ATP, recuperarà el número 1 del rànquing mundial si aconsegueix guanyar Austràlia. L'any passat no va disputar el torneig per lesió i, per tant, no defensa punts com sí que ho fa el màxim rival, Novak Djokovic, que es balsa amb el trofeu la temporada passada.
I en bàsquet, el Barça s'enfronta avui al Baskonia en 19a jornada d'Eurolliga amb l'objectiu de donar continuïtat al bon joc desplegat durant el partit contra el Madrid del passat dimecres.
Sí, és que fins i tot l'entrenador del Madrid, Xus Mateo, ha aplaudit el plantejament de Roger Grimau.
Me parece que ellos anticiparon muy bien, hicieron un grandísimo trabajo de cambios, un grandísimo trabajo de anticipación, y eso nos sacó bastante del partido. Creo que fue un buen planteamiento del entrenador contrario y nos sacó mucho del juego.
Després de trencar la mala ratxa contra el màxim rival, el Barça vol tornar a guanyar per començar una bona ratxa en els últims partits, que en aquest cas s'ha resistit al seu rival. Avui el Baskonia té un balanç de 2 derrotes, 3 victòries en els últims partits. Precisament a l'Eurolliga es va imposar el Panathinaikos per 75-73.
I un altre nom propi un dia com avui, Ricky Rubio, que no continuarà als Cleveland Cavaliers de l'NBA. El base de Masnou ha arribat a un acord per rescindir el seu contracte amb l'equip.
Sí, el català publicava una carta després que saltés la notícia i parlava del dur moment que travessa des que l'estiu passat que és d'abandonar la concentració de la selecció espanyola per tractar els seus problemes de salut mental. A més, ha agraït el suport, ha dit que la seva carrera a l'NBA s'ha acabat i ha agraït també l'amor que ha rebut en aquests moments durs, diu, de la seva vida. Si decideix continuar amb la seva carrera professional, diu que ho farà al bàsquet europeu.
Per tant, Pol, no sé si s'obre la porta a un possible retorn al Barça.
Ja, bueno, el club català té els drets del jugador a Europa, per tant, tindria un dret de tanteig. Si totes les parts estiguessin d'acord, podria haver-hi un retorn a casa que dependrà, no obstant, de l'estat de salut de Ricky Rubio i de la decisió que prengui el jugador sobre la seva carrera.
I us ho dèiem abans, avui comença el Rally Dakar a l'Aràbia Saudita, la 5a edició que es corre a l'Orient Mitjà i la 46a del rally més dur del món.
Sí, ho fa amb una etapa de 27 quilòmetres que, si bé no compta per la classificació general, decidirà la posició de sortida de la propera jornada. Com cada any, són molts els catalans que proven sort al rally més emblemàtic del planeta, un d'ells, Nani Roma, que torna al Dakar després de superar un càncer de bufeta. Ha parlat a TV3.
Al moment que t'anuncien que tens un problema d'aquests, t'anuncien que tens càncer, doncs penses que potser la carrera esportiva s'ha acabat i per tant, doncs, una felicitat enorme poder estar aquí, tornar a començar, una carrera més, un Dakar més.
Isidre Esteve, un altre dels habituals, també torna al Dakar, ho fa amb objectius molt clars, també a TV3.
M'agrada que hi hagi tants pilots que volen estar davant. Que nosaltres siguem un més, no? Que l'objectiu que ens marquem sigui estar dels 20 primers. Ostres, ens agradaria estar per sota dels 15. Se'ls haurien d'estar amb els 15 primers al final.
L'inici està marcat per la mort fa dos dies del tres vegades guanyador de la prova i exdirector del ral·li, René Metge. 46 dones prendran la sortida avui, 34 més que respecte a l'edició de l'any passat, però encara lluny de la paritat total. Les pilots representen només el 6% del total de competidors.
10 minuts i arribarem a les 9 del matí. Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
Anem a la cara B.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Ros, per on ho comencem, això?
Mira, avui per començar parlarem de l'augment constant i significatiu dels preus dels aliments, val? Sí que és veritat que des dels serveis informatius de la casa, és a dir, Julve Corredoira i companyia...
Presentes,
heu fitxat ja. Doncs ens van anar explicant. Els preus dels aliments estan en màxims històrics i avui, per exemple, per comprar una ampolla de vi... Ostres, el subconscient. Una ampolla d'oli. Bueno, el vi també segurament ha pujat,
també.
No, volia dir una ampolla d'oli d'oliva és més car que fa mesos enrere. Sí, aquesta tant. És una realitat. Doncs bé, la cara B de l'actualitat avui ens diu que aquest augment de preus s'està notant i molt i està provocant que grans cadenes de supermercats prenguin decisions dràstiques per fer front a aquesta inflació. En aquest cas, per posar algun exemple, us estic parlant de Carrefour, val? És una de les empreses d'alimentació més populars del món, qui, atenció, perquè deixarà de vendre productes de l'empresa PepsiCo. Sabeu quina és aquesta empresa? PepsiCo?
Entenc que la Pepsi, no? Però que té...
Sí, però té moltes més coses.
Per què deixaran de vendre a través d'aquesta empresa? Perquè apunten que l'increment de preus dels seus productes és totalment inacceptable. Oh, és a dir, ells es rendeixen. Llavors, d'aquesta manera ja no podran comprar marques tan conegudes com els clients de Carrefour, com Pepsi, però també 7-Up, que forma part d'aquesta empresa, Lay's, les patates, no sé si dieu Lay's o Lay's.
Jo Lay's.
Jo dic Lay's, també.
Pues jo Banyoles Lay's, però bueno, les Lay's de tota la vida. Tampoc Cheetos, que estan molt i molt bons.
Mare de Déu, senyor.
Sí.
Ni Doritos.
Són aquells que et deixen els... Mira, com els Doritos.
Sí,
els
exacte. Clar, tots aquests productes deixaran d'estar disponibles als supermercats Carrefour. Per tant, alerta, perquè... Bueno,
és la...
cosa important, eh?
Sí, sí, l'Alexandria sí. dels dolços, eh?
A Caprabo segur que no passa, això.
No, no. De moment Caprabo no està en aquesta llista, però bueno, dir-vos que és una decisió, és un canvi imminent, ja que la cadena francesa ja ho ha comunicat als seus consumidors, qui aquests dies ja no podran, ja poden trobar cartells als propis supermercats que avisen de la fi del negoci amb PepsiCo. Dir-vos que aquesta companyia ha dit prou aquests productes a França, val? Però que la companyia pretén ampliar la mesura els pròxims dies a Espanya. Per tant, és una decisió imminent que arriba a casa nostra i que, per tant, ens afecta. Desconec si sou compradors a Carrefour. Entenc que no, perquè Caprabo és el millor supermercat que existeix.
Correcte.
Però potser tenim algun oient que és nou i que no sap que Caprabo és el millor supermercat, està comprant a Carrefour i diu, ostres, alerta, això interessa, perquè arribarà a Espanya ja.
Evidentment.
Per tant, el que dèiem, avui un client de Carrefour a Espanya encara pot comprar productes de PepsiCo, però la setmana que ve potser ja no. Per tant, important tenir-ho en compte. Llavors, anirem veient si els altres supermercats s'assumen aquest canvi, perquè hem començat parlant de Carrefour, però potser, Caprabo ja no t'ho dic, però,
ja, però
una altra cadena de supermercats ho extén. I acabarem anant al supermercat i potser no trobarem ja els productes que trobàvem abans.
Veurem.
Què hem de fer? Quina és la solució?
Ahà!
Entonces...
Ahà. Clar.
L'assaig aquí ens hem quedat.
No, vull dir, sí. Carrefour en aquest cas ha sigut molt contundent, eh? Doncs no podem fer front a aquests preus, doncs fora.
No, no està bé. O sigui, està bé. Els està posant una mica el peu al fre, no?
És una decisió que jo no havia vist.
Ja.
Vaja, no sé vosaltres si us en recordeu.
És que em sorprèn bastant que sigui Carrefour, perquè és una multinació.
Sí, jo em pensava... Sí. Exacte.
No sé.
No sé, anirem veient què passa, però...
Jo és que sí que entra un bravo pel supermercat, pel que deia l'Andreu ara, de posar fre al que està passant, i un, home, lliure mercat també, saps el que et vull dir? No ho tinc clar.
No sé, és que està complicat tot, nois.
Ai, més cosetes?
Va, sí, canvio de qüestió i obro plana de successos per explicar-vos el surrealista robatori d'uns lladres a dos turistes enmig de l'AP7.
Com?
És a dir, ja no en roben...
Ui, no, les... pensava que diria Figueres.
No,
perquè per no cert, para, no? La Núria té aturador.
Per cert, aquestes festes de Nadal vaig estar a Figueres.
Em vas dir que m'ho explicaries, pensava que t'havia passat alguna cosa, no, no m'ho vas explicar.
Fora de micròfons t'ho explico.
Quan la vaig veure l'altre dia, dic, bueno...
He de dir que quan vaig entrar amb el cotxe a Figueres vaig passar por...
Oh.
Val?
Vaig aparcar. Com li agrada el drama. Només li falta una música de misteri.
En un carrer poc transitat vaig aparcar el cotxe, vaig patir per la meva integritat física.
És normal.
Va ser horrible.
És normal. Bueno. Jo recordo fa uns anys que tot el que passava, passava a Olot.
Des de,
sí, no, i tant. Des del Zelador d'Olot a,
A... Això anava a dir, a Olot assassinats.
Sí, sí. L'home aquell que
va entrar amb una escopeta. No, com... Comença...
Com? No, el Serrador?
No, no, no. Hi havia un assassí en sèrie, però de fa molts i molts anys.
El Salador. Sí. El Salador d'Olot.
Van fer un
crim. El Salador. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Correcte. Sí, sí, sí.
En fi, que tot passava allà. Ara passa tot a Figueres, eh?
Fixa't.
Sí. Dic, moltes coses, sí.
Exacte. Jo t'ho dic perquè la Julià ara deia... com t'agrada buscar, Núria, tot el que passa a Figueres? No, no, és que passa a Figueres. Sí.
No, no, jo ho dic en conya, però també de veritat. Sí, mig veritat, mig broma. Sí.
Fa por, Figueres.
Sí. Heu donat una polèmica amb una influencer en Figueres? Pot ser, fa no gaire.
Sí, la Juliana Canet i el Roger Carandell han fet un vídeo criticant Figueres. I hi ha molta gent que s'ha posat les mans al cap, perquè després ella és la primera que va a l'acústica.
És veritat.
És un festival molt conegut.
Una cosa bona que té Figueres, l'acústica.
I el Museu Dalí, el Castell de Sant Ferran, etcètera, etcètera, etcètera. I ho va criticar i molta gent es va posar les mans al cap. Que...
No sé si vivia a Figueres també aquell suposat germà del rei emèrit.
El que va...
El que ja no hi és.
Em fas dubtar, eh?
Mm. Que ja no hi és.
A mi em fas dubtar, també.
Que va morir en estranyes circumstàncies.
Mm.
Mira, doncs, tindria lògica.
Perdó, Núria, tanquem.
No, m'agrada.
Anem cap a l'AP7,
va. Sí, a l'AP7, anem per pams, val? Per començar a dir-vos que durant aquestes festes s'han tornat a detectar casos de robatoris en autopistes com l'AP7, molt habitual. Bàsicament, i segons hem pogut llegir, el modus operandi dels lladres és gairebé sempre el mateix. El que fan és fer sortir els ocupants del seu vehicle amb una excusa, i quan estan distrets els roben el que porten a l'interior del seu propi vehicle. Mm. Val, és precisament aquesta situació, aquest modus operandi, amb el que es van trobar fa un parell de dies dos turistes hongaresos que, atenció, circulaven amb una caravana. Oita, aquí.
Oh.
Una caravana. Ai. Per l'AP7 en sentit sud i a l'altura de Sant Julià de Ramis, això és el Gironès, d'acord? Fins aquí tot correcte. Mm. Anar amb caravana és increïble. Des d'aquí reivindico les caravanes.
Què hem de dir,
Clar. Llavors, el tema és que tot es va complicar quan la parella va veure com dues persones que estaven a la carretera aturades amb el seu cotxe, al voral, doncs els hi feien senyals perquè s'aturessin utilitzant el famós mètode o excusa de que els hi havia punxat una roda. Uh-huh. Això crec que més d'una persona ho ha fet,
sí,
eh? Llavors, d'aquesta manera, en veure la situació, la parella va decidir aturar-se al voral. No sé si vosaltres ho haguéssiu fet.
És que
us dic.
Això us anava a dir, vosaltres us pararíeu?
És que,
sí, ara
perquè ara veient totes aquestes notícies que van
sortir... És el que t'anava a dir.
Jo potser no desconfiaria una mica, no per res. Sento si la persona que necessita ajuda, però...
Jo desconfiaria com la Júlia, eh?
Una cosa, pots trucar a la teva asseguradora del cotxe i en principi ja està, no?
Ja, això és veritat.
Vull dir, no cal que et paris. Tu no particularment, perquè... Tu a casa saps inflar una roda?
Sí,
no,
home, però,
inflar,
quan,
no, però...
quan et paren no crec que sàpigues el per què.
Yeah. Clar.
Saps? No, tu no t'ha donat temps de veure unes rodes punxades.
Mm. És veritat, és veritat. Mm. Però el que us deia, aquesta parella va decidir aturar-se al voral i baixar per veure què necessitaven. Mira, van ser simpàtics. Mm-hmm. I quan semblava que tot anava bé, doncs gir dramàtic dels fets, perquè per sorpresa dels dos, el cotxe que els hi havia fet senyals per aturar-se va marxar.
Ai.
És a dir, els diuen atura't, que necessitem ajuda, i una vegada baixen de la caravana, el vehicle marxa. I clar, al·lucinant amb la situació, els dos turistes van tornar a la seva caravana i en tornar-hi es van adonar que hi havia un tercer turisme just al darrere de la seva caravana amb dues persones més que, aprofitar la distracció, els estaven robant.
Ai.
És a dir, van pujar a la seva caravana i els van començar a robar. I no van perdre el temps, perquè els hi van robar els mòbils i bastants altres objectes que hi havia dins la caravana. Per tant, estava tot molt premeditat per robar-ho. Llavors,
professionals.
Sí, bàsicament. Llavors, no patiu perquè la parella de turistes va ser molt ràpida, en aquest cas, i va aconseguir tancar a un dels lladres dins la pròpia caravana.
Pam.
O sigui, m'encanta.
Boníssim.
Divertidíssim.
Això sí, l'altre dels lladres sí que va fugir amb el vehicle i els objectes robats, però hi havia un que estava dins la caravana. Per tant, en van enxampar un. D'aquesta manera, la parella doncs, va tornar a arrencar la caravana i va portar el lladre retingut dins la caravana fins a una comissaria dels Mossos d'Esquadra. Val? I allà el van entregar. És a dir, perdona, però és
bravo.
Brillant. És sublim. És a dir, t'estan intentant robar, un s'escapa, bueno, mira, i l'altre va tancat, jo crec que el lavabo de la caravana, fins a arribar a la primera comissaria de Mossos d'Esquadra.
Fixa't.
Perdona.
No sé si podria fer això. Seria tan espantada.
No sé quants minuts tenien des d'allà fins a la comissaria,
clar,
però...
també.